Notícies Migdia, amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. El Ministeri de Sanitat ha de confirmar aquest migdia si Sabadell entra dilluns que ve a la fase 2 de la desescalada. Davant la bona evolució de la pandèmia a la regió metropolitana, el Departament de Salut va sol·licitar a principi de setmana que aquest territori pogués fer el salt a partir del dia 8 de juny, juntament amb Lleida i Barcelona. A hores d'ara, al Parc Taulí es mantenen ingressades 39 persones per coronavirus i en les últimes 48 hores ha mort un pacient a conseqüència de la infecció. Unes xifres que, segons l'alcaldessa Marta Ferrés, són prova que les coses s'estan fent bé.
Faig una bona valoració, al final que anem desescalant i que anem passant de fases significa que les dades són bones. No? Les dades del Taulí també acompanyen en aquest sentit. I per tant, doncs, jo crec que des d'aquest punt de vista s'estan fent bé, o s'estan fent tan bé com sabem les coses.
Entre els canvis més significatius que contempla la fase 2 hi ha la reobertura d'escoles i instituts i de centres comercials. Alhora estaran permeses les visites a les residències de gent gran sota estrictes mesures de seguretat. Molt pendents d'aquesta decisió, però el Notícies Migdia d'avui ve carregat de temes.
Titulars.
Uns temes que repassem amb l'Helena Molís. Molt bon dia.
Bon dia.
5 biblioteques municipals han reprès avui el servei de préstec de documents.
Ara bé, per deixar o recollir material cal haver-ho sol·licitat a través d'un sistema de cita prèvia. Carles de la Rosa és regidor de Cultura.
Ha de quedar molt clar que és amb cita prèvia, d'acord? I que ja s'explica així en el moment que s'ha passat la nota de premsa la setmana anterior. I que creiem que, clar, potser el titular de tornar a obrir les biblioteques pot prestar-se confusió. No s'hi pot anar a qualsevol hora i en qualsevol moment.
Les biblioteques aniran recuperant serveis de manera progressiva. De moment, però, la del Sud i la del Safareig seguiran tancades.
Satisfacció entre els marxants sabadellencs per la tornada a la feina prevista per a la setmana que ve.
La portaveu del col·lectiu Núria Castillo ha anunciat que s'ha arribat a un acord amb l'Ajuntament perquè tornin al 100% de les parades. Encara, però, s'està acabant d'estudiar com s'amplien els espais que ocuparan.
El dia 9 s'han parlat de tots els mercats en general. Alguns tenen una geografia complexa, per dir-ho d'alguna manera, perquè havíem d'esponjar-nos per tal de complir totes les mesures de seguretat sanitàries. I llavors hi ha alguns que són més complicats. Però tot i així, estem col·laborant per les dues parts, tant l'Ajuntament com els paradistes, per poder per fi muntar tots junts i tots alhora.
Els marxants tenen prevista per demà una reunió telemàtica amb representants municipals per acabar de tancar tots els serrells de la reobertura dels 6 mercats ambulants de la ciutat.
Durant aquest informatiu també us explicarem que els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup acusat d'haver segrestat un matrimoni de Sabadell per cobrar-se el deute d'un negoci fallit.
5 persones ja han ingressat a la presó acusats de segrest i extorsió, però l'operació continua oberta i no es descarten més detencions.
I a partir de les 2, al programa Hotel Suís, tancarem la trilogia dels possibles rivals del Sabadell al play-off amb l'anàlisi del Badajoz.
A més, recordarem la Copa Federació jugada pel conjunt arlequiner l'any 2000 a Elx. Aquest diumenge es compliran 20 anys d'aquella gestió.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem amb el repàs de la previsió meteorològica a les portes del cap de setmana. Ens l'acosta avui el Jordi Cruz. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Després del temps inestable dels darrers dies, avui tindrem ja un temps força més tranquil. Ara al matí amb algun núvol, segurament al centre de la jornada ja el cel quedi serè o poc ennuvolat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada a punts de muntanya, però avui no haurien de deixar precipitació. La temperatura, que aquest matí és més fresqueta, s'ha d'anar recuperant. Avui la màxima pot fregar en alguns punts els 25, fins i tot 26 graus a l'interior, i el vent, que ara al matí encara bufarà amb algun cop moderat de component oest, a la tarda ja serà més fluix i variable. Demà dissabte esperem un temps força assolellat, fins i tot la temperatura una miqueta més alta, i atenció perquè a partir de diumenge tornarà a baixar la temperatura i el temps s'inestabilitzarà amb alguns ruixats. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
que fa aquesta hora la situació del trànsit, hem d'explicar-vos que en aquests moments s'està tallada la C451 a Olius en els dos sentits de la marxa a conseqüència d'un accident. Aquesta és l'única incidència que es registra a aquesta hora a la xarxa viària catalana, segons informa el web del Servei Català de Trànsit. Però com funciona el transport públic? Una informació que ens acosta des del Transmet, el Borja Mariano. Molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, recordeu que és obligatori l'ús de mascareta al transport públic. Destacar que l'oferta de servei, especialment en hora punta, està incrementada. No obstant, tingueu també en compte que el cap de setmana es reajusta el servei i resten suspesos els horaris especials. El servei de metro, tramvies i ferrocarril de la Generalitat finalitza a la mitjanit. Pel que fa a la situació del transport públic, informar que avui la línia T4 del tram Besòs resta sense servei entre Ciutadella, Vila Olímpica i Glòries, des de les 8 del matí fins a les 9 del vespre, per tasques de poda de l'arbrat. La resta de transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors. I això és tot del moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, molt bon dia. Passen 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Passarà amb tota probabilitat a la fase 2 de la desescalada dilluns que ve. El Ministeri de Sanitat ha de validar la proposta del Departament de Salut que proposa que el conjunt de la regió metropolitana, Barcelona i també Lleida avancin el dia 8 de juny cap a una nova fase del desconfinament. D'aquesta manera, la ciutat fa un pas més cap a la nova normalitat amb una nova fase en què es completen canvis significatius, com per exemple la possibilitat de reobrir els centres educatius, les grans superfícies o d'autoritzar visites sota estrictes mesures de seguretat en residències de gent gran. Una desescalada, Elena, que l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, dona per feta.
En declaracions avui davant dels mitjans de comunicació, Ferrés ha afirmat que fora de les línies oficials ja es dona per tancat el canvi de fase de la ciutat.
Sembla ser que sí, que dilluns passem a fase 2, és el que es comenta allò en els corrillos informals, no, per entendre'ns. Per tant, nosaltres preveiem i estem treballant doncs, per dilluns entrar en fase 2.
Ferrés s'ha mostrat orgullosa sobre com la ciutat i, sobretot, la ciutadania estan gestionant aquesta desescalada. L'alcaldessa anima els sabadellencs a seguir respectant les normes sanitàries per poder entrar com abans millor en aquesta nova normalitat.
Jo crec que la ciutat ha respost molt bé, amb grans trets, jo crec que la gent ho estem fent bé. Jo aquests dies em passejo molt per tota la ciutat i, per exemple, el tema de la mascareta, a grans trets sempre hi ha excepcions, eh? I sempre em trobo algun veí que em diu, aquell no hi va, dic, bueno, sí, dic, però hem d'entre tots també mirar què és el que passa, no? Perquè de vegades també és veritat que hi ha gent que no la pot portar per temes doncs, d'al·lèrgies o per temes doncs, d'enfermetats que tenen, no? Però jo crec que a grans trets això s'està fent.
La mateixa alcaldessa ja ha avançat que si l'evolució de la pandèmia segueix a bon ritme com fins ara, de cara a l'estiu es podrien obrir molts equipaments municipals de la ciutat.
Dilluns, doncs, Sabadell podria passar la fase 2 d'aquest desconfinament. De fet, a aquesta hora ja ha començat la roda de premsa posterior al Consell de Ministres amb la intervenció del ministre de Sanitat, Salvador Illa, en què ha de confirmar si Sabadell i la regió metropolitana passen aquesta fase 2. Però què canvia respecte de la situació actual en cas de confirmar-se aquest salt de fase? Per exemple, les trobades entre amics o familiars s'amplien de número.
Sí, tant al carrer com als domicilis es podrà quedar amb grups de fins a 15 persones. A l'hora de passejar s'eliminen les franges horàries tant per caminar com per fer esport, exceptuant pels grups de risc.
Les residències i els centres de dia podran rebre visites.
Els familiars podran visitar residències i centres de dia o habitatges tutelats, això sí, només en cas que aquests centres estiguin lliures de Covid.
Els establiments comercials podran obrir sense límit de superfície ni tampoc amb necessitat de cita prèvia.
Això sí, l'aforament continua sent limitat a un 40% de la seva capacitat. En aquesta fase 2, els centres comercials entren en funcionament, podran obrir amb un 30% de capacitat en les zones comunes i un 40% als locals comercials. Restaurants i bars ja podran atendre clients en el seu interior amb restriccions també d'aforament, mentre que els hotels ja podran obrir les zones comunes amb límits d'aforament en un 30%.
I la cultura també es reactiva en aquesta nova fase. Cinemes, teatres i auditoris tornen a obrir.
Ho faran amb una restricció d'aforament del 30% i els espectadors s'hauran de seure en butaques preassignades. Per últim, les vetlles i enterraments amplien el nombre d'assistents, 15 si són en espais tancats i 25 en espais públics. Pel que fa als casaments, aquests es podran celebrar amb una limitació de 100 persones a l'aire lliure i una cinquantena si se celebren en una sala.
I precisament la fase 2 de la desescalada també implica que tots els centres educatius poden tornar a obrir i rebre alumnes, això sí, amb unes ràtios per aula molt baixes. Els sindicats CGT i Comissions Obreres han denunciat a Ràdio Sabadell que el Comitè de Seguretat i Salut del Vallès Occidental no s'havia reunit fins aquest matí, una trobada que ha de servir per avaluar els riscos laborals de la tornada a les aules. Els sindicats consideren que és indignant que aquest comitè es reuneixi només 5 dies abans de la reobertura dels centres educatius.
De fet, des de Comissions Obreres, Albert Llargués, de la secció d'ensenyament del sindicat, denuncia que han intentat en nombroses ocasions contactar amb la conselleria per establir aquesta reunió, però que aquest departament els donava data pel 20 de juny, moment en què les escoles ja faria 5 dies que estan obertes. El sindicalista s'ha mostrat indignat amb la gestió del Departament d'Educació i denuncia que s'ha posat tota la responsabilitat de la contenció del virus en un personal educatiu sense recursos.
Estim un curs normal, ja tenim dificultats per prevenir les epidèmies de polls, que és una cosa ben gran i que no salten de cap en cap. Doncs què ha de passar amb el covid? Doncs que hem de ser molt més rigorosos, perquè si no començaran a haver-hi, igual que hi ha hagut sanitaris malalts i contagiats, començaran a haver-hi professors malalts.
Tot i les denúncies dels sindicats, els centres obriran dilluns i Sabadell passa a la fase 2 de la desescalada. Tot i això, José Luis González, delegat d'Educació de la CGT, afirma que són les mateixes famílies les que han decidit no portar els infants al centre aquest juny.
Bueno, han estat les pròpies famílies les que han vist que no hi ha gaire necessitat de reobrir l'escola 10 dies ara mateix.
Els dos sindicalistes han coincidit en afirmar que hauria sigut més prudent obrir directament al setembre, tot i que defensen ser conscients de la necessitat social que hi ha darrere l'obertura dels centres aquest juny.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
I a partir d'avui ja es poden demanar i tornar llibres a les biblioteques de Sabadell mitjançant el sistema de cita prèvia. La reobertura progressiva d'aquests equipaments constarà de 5 etapes, arribant a la normalitat total el pròxim setembre si no hi ha repunts de contagi de la Covid-19 i si els governs no diuen el contrari a mesura que avancin les fases de la desescalada. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Ferrés, diu que l'activitat a les biblioteques ha hagut d'esperar fins que ha quedat llest un mecanisme per aïllar els llibres retornats que es posen en quarantena.
Es posen en quarantena, i per tant que estan 14 dies els llibres parats, doncs realment per evitar qualsevol risc de contagi. És veritat que això és un dels temes polèmics, a mi si em diguéssiu què és el que sabem sobre això, doncs no hi ha acord amb la comunitat científica, algú diu perquè s'ha de tenir en compte doncs, les condicions d'humitat, les condicions, el tipus de material, la temperatura, i per tant doncs, encara no sabem prou quines són les conseqüències, no? Però com que sempre es parla d'aquests 14 dies, ens sembla que cal ser prudent.
Això ha implicat canvis també en els equips i en els sistemes de treball. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, explica que s'ha tingut en compte especialment els treballadors, que són col·lectiu de risc, i aquests seguiran fent teletreball des de casa. La Diputació de Barcelona ha marcat els criteris.
El que fa la Diputació és establir tots els criteris de funcionament de les biblioteques. En aquest cas, doncs, ens van deixar molt clar que hi havia un llistat d'ítems d'una checklist de protocols de protecció per a tots els treballadors i treballadores de la Diputació, i evidentment després també els municipals, que si no es complien doncs no era possible l'obertura. Els hem complert amb tots de forma estricta i ara doncs, el personal que és propi de Diputació ja està autoritzat a entrar a treballar.
Pel que fa a l'ampliació de serveis respecte als que s'ofereixen avui, arribarien en una segona etapa el 15 de juny. La consulta en sala estaria restringida a obres excloses de préstec i amb una separació de 2 metres entre usuaris. Es podrà accedir a altres espais, com reserva i temps limitat. L'ús de la mascareta serà obligatori, així com el gel abans d'entrar, i els dispositius electrònics es desinfectaran després de cada ús. La col·lecció i la sala infantil encara continuaran tancades. Cap al 29 de juny podria arribar la tercera etapa.
Aquí ja tindríem accés limitat als espais de les biblioteques, però hi hauria servei d'atenció telefònica i virtual, préstecs i divulgacions amb carnets, limitació del 30% de l'aforament de la sala, consulta lliure, programació d'activitats culturals, serveis d'internet i d'ofimàtica. Per tant, es mantenen totes les directrius abans exposades, que hi havia un tema de servei de préstec i de consulta de sala, i els actes culturals limitats a un terç de capacitat màxima i sempre amb menys de 30 persones.
Una capacitat que puja a 100 persones o al 50% en la quarta etapa amb la recuperació dels serveis al voltant del 13 de juliol. Fins al 14 de setembre no s'entraria a l'etapa 5, la nova normalitat. Cal consultar els horaris perquè s'han hagut d'adaptar. La Biblioteca del Sud i del Safareig no obriran fins més endavant.
I el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, Manuel Navas, ha assegurat en declaracions al Cafè de la Ràdio que el Cap Concòrdia podria centralitzar definitivament l'atenció pediàtrica. Des de l'inici de l'estat d'alarma, l'atenció primària es va reorganitzar i des d'aleshores aquest ambulatori ha restringit les visites exclusivament als infants. Manuel Navas.
Volen tancar el cap de la Concòrdia, volen tancar el cap de la Concòrdia per als veïns de Concòrdia. Volen centralitzar-ho solament per al tema de pediatria. Això és una enganyifa. Vull dir que és una qüestió que van dir que això ho farien per durant el tema del coronavirus, per no perquè la gent, la canalla no es pogués mesclar, diguéssim, amb la gent gran, i van dir, bueno, és una cosa que sembla coherent, Però és que ara comencen a dir que, no, que això quedarà per sempre i que la gent de la Concòrdia, per anar a visitar-se habitualment, tindrà d'anar-hi altres caps.
Doncs el Servei Català de la Salut, d'aquí depèn la gestió dels centres d'atenció primària, ja ha confirmat aquesta emissora que la situació és fruit de les necessitats provocades per la Covid-19 per donar la millor atenció a la població, però que continuen pendents de com evoluciona la pandèmia i els equips estan preparats per si hi hagués un rebrot, de manera que l'atenció pediàtrica es mantindrà centralitzada al Cap Concòrdia davant d'aquest risc de rebrot, però de cap manera és una decisió definitiva. Algunes veus, però, també demanen que aquesta reestructuració de l'atenció primària feta a l'inici del confinament es comenci a desfer.
És el cas de Ciutadans, que ha demanat la reobertura del Cap Gràcia i del consultori del Poblenou, tancats des de fa més de 2 mesos i mig. El portaveu de la formació, Adrián Hernández, considera que en un moment en què els ambulatoris han de ser el primer esglaó de contenció del virus, han de comptar amb tots els recursos disponibles. Per això, Hernández creu que és imprescindible que el CatSalut programi la reobertura dels 2 equipaments, així com l'ampliació de personal de la resta d'ambulatoris. Una petició que també ha traslladat a la regidora de Salut de l'Ajuntament, Sònia Sada. El portaveu del Partit Taronja recorda que el tancament de CAPs a la ciutat es va justificar amb destinar el seu personal a l'Hospital Temporal Vallès Salut de la Pista Coberta, que mai ha arribat a funcionar.
A banda de la situació dels CAPs, la FAP ha organitzat per aquest vespre un acte d'homenatge en record a les víctimes de la Covid-19 i als treballadors dels serveis essencials durant la pandèmia. Es farà a la plaça Doctor Robert i s'estima que hi puguin participar al voltant d'un centenar de persones.
L'acte arriba la mateixa setmana en què la Federació ha posat en marxa un cicle de mobilitzacions als centres d'atenció primària de la ciutat, tot plegat amb l'objectiu de denunciar la falta de recursos en què la sanitat pública que s'ha evidenciat encara més durant la crisi sanitària. Segons el president de la FAP, Manuel Navas, amb una xarxa pública més robusta s'haguessin pogut evitar més morts. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
No hi han pogut evitar el virus, però amb millors condicions de personal i millors condicions materials, sense cap dubte, la gent que hi era mort i era sigut menys. Això és seguríssim. I en el cas de les residències està més clar que l'aigua. Vull dir que és una qüestió que està clara.
Fins al moment, Sabadell ha comptabilitzat al voltant de 500 morts per Covid-19 durant l'estat d'alarma, d'acord amb les dades facilitades per la funerària Torre S.A. aquesta emissora. Unes víctimes que rebran aquest vespre un homenatge a la plaça Doctor Robert. Serà a partir de les 7. Es llegirà un manifest i hi haurà un petit recital de poesia, una intervenció de la síndica Eva Bellan i una actuació musical a càrrec de la soprano sabadellenca Maria Hinojosa.
Notícies migdia.
Continuem endavant quan passen 3 minuts de 3 quarts de 2. Els 6 mercats ambulants de Sabadell es tornaran a posar en marxa a partir d'aquest dimarts després de l'aturada per l'estat d'alarma. Les negociacions entre comerciants i ajuntament han permès dissenyar un retorn amb totes les parades i no només una part, com estava previst en un inici. Això implica, Karen, que els mercats ocuparan més carrers de l'habitual per ampliar la distància entre parades. A més, cada negoci tindrà gel hidroalcohòlic i guants i mitjans de plàstic.
Encara falta ultimar alguns detalls, com per exemple quins carrers creixeran els mercats a partir d'ara, però el retorn està garantit. Els marxants confien que, malgrat l'impacte visual que suposaran les noves mesures de seguretat, els sabadellencs respondran positivament al retorn. Així almenys ho considera la seva portaveu, Núria Castillo.
Penso que ens pot sorprendre a positiu. O sigui, pensem que la gent té ganes, o sigui, volem pensar que la gent té ganes de vindre al mercat i de comprar, perquè Sabadell és una ciutat referent en mercats, vull dir, a nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya. Ninguna altra ciutat té 6 mercats a la setmana. Vull dir, la gent de Sabadell estima els mercats. I jo penso que és, bueno, que clar, les primeres setmanes a lo millor doncs costa una mica o impacta, però pel que sé d'altres companys que ja han començat a treballar en altres ciutats, o sigui, la gent li agrada venir als mercats.
En aquest sentit, i com a missatge de tranquil·litat, Castillo insisteix que els mercats estaran completament equipats per complir amb les garanties de seguretat.
com en un altre comerç o millor, perquè estarà molt ben delimitat, hi hauran també agents cívics. Nosaltres mateixos ja despatxem darrere d'un mostrador, que ja hi ha una distància. Cada parada tindrà el seu cubell amb pedal, cada parada tindrà el seu gel, i les sabateries tindran els mitjonets aquests de plàstic, vull dir, i les manoples de plàstic. Vull dir que estem preparadíssims.
La posada en marxa dels mercats en aquestes condicions, però, tindrà un efecte en el dia a dia de la ciutat. Concretament, l'activitat implicarà canvis en la mobilitat.
Pot crear uns canvis a la ciutat, no?, de mobilitat. Llavors, clar, això és un tema delicat que ja d'antemano ja, pues, demano paciència i demano, pues, comprensió de que en alguns carrers que mai hi ha hagut canvis de mobilitat, pues, ara potser poden sorgir perquè estarem nosaltres durant un matí a la setmana. Aquesta és una novetat que sí que la ciutat haurem de conviure, no?
Tots aquests detalls s'abordaran demà en una reunió telemàtica entre marxants i Ajuntament. Una altra qüestió que queda pendent és concretar com serà el mercat de la zona hermètica, ja que una part de les parades es troben a Sant Quirze, població que no vol obrir encara els encants.
En Comú enceta una campanya amb demandes per millorar la qualitat ambiental de la ciutat.
Des de la formació reclamen més espais per a vianants a tots els barris de la ciutat, començant per convertir la Rambla en un eix cívic sense cotxes. També consideren imprescindible pacificar els entorns escolars per millorar la seguretat viària i augmentar els carrils bici. Així mateix, també demanen mesures per reduir les emissions de CO2, una aposta decidida per al transport públic amb un augment de freqüències dels autobusos i una inversió en energies renovables. Des de Sabadell en Comú també reclamen contundència a l'hora de protegir el rodal, oposant-se a la construcció del quart cinturó.
L'Espai Cultura anuncia que estarà tancat fins al mes de setembre.
Tot i que Sabadell avança en la desescalada, la Fundació Caixa Sabadell 1859 ha decidit mantenir l'equipament del carrer Gràcia tancat. Per contra, l'Espai Natura reobre aquest diumenge amb visites concertades de forma prèvia al Museu de la Vida al Camp. Els tallers es podrien reprendre el 14 de juny.
La Llar del Llibre reprèn la seva activitat a partir de dimarts.
La llibreria del carrer Sant Antoni encetarà les activitats amb una presentació online l'any del llibre Pluja d'Estels, de Laia Aguilar, que conversarà amb Montse Barderi. A 7:45 del vespre s'oferirà a la mateixa llibreria una signatura d'exemplars. Dijous, Rafa Nadal passarà per la Llar del Llibre per signar el seu nou llibre infantil, El somni d'en Blai. I de cara al 17 de juny també es reprendran les sessions del Club de Lectura de les Dames del Crim, això sí, per la via telemàtica.
La policia municipal ha multat 9 sabadellencs a les últimes 24 hores per incomplir les restriccions de l'estat d'alarma.
Des de l'inici de la pandèmia, els agents ja han denunciat 2.844 ciutadans per saltar-se el confinament a Sabadell.
I el Servei d'Informació i Suport Emocional a la Ciutadania del Vallès Occidental ha atès 3.322 persones entre el 30 de març i l'1 de juny.
Aquestes són les atencions registrades tant en la línia oberta gratuïta com en les trucades de seguiment que es fan a persones vulnerables de la comarca. El 88% de les atencions realitzades han estat per acompanyament emocional, en molts casos per processos de dol sense comiat. El servei segueix actiu de les 9 del matí fins les 9 del vespre els 7 dies de la setmana. Per accedir-hi cal trucar a la línia gratuïta 929 35 34.
I us acabem de confirmar que Sabadell efectivament passarà a fase 2 de la desescalada el pròxim dilluns, ho acaba d'anunciar el ministre de Sanitat Salvador Illa a la roda de premsa posterior del Consell de Ministres. A banda de Sabadell, entren en fase 2 tota la regió metropolitana, Barcelona i també Lleida.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
I a banda de l'evolució de la pandèmia i de la desescalada, us expliquem avui també que s'ha desarticulat un grup criminal pel segrest d'un matrimoni de Sabadell el gener passat i demanar-ne un rescat. Els 5 integrants de la banda han ingressat a la presó per un delicte de segrest i un altre d'extorsió. El grup s'havia fet amb els hostatges com a mesura de pressió per cobrar un deute contret per un negoci fallit d'adquisició de pedres precioses.
La filla del matrimoni de 72 anys va donar la veu d'alerta el mes de gener passat als Mossos d'Esquadra, que van iniciar una investigació que va permetre en un primer moment localitzar sans i estalvis els dos hostatges en un pis de Torre Romeu. En aquesta intervenció, els agents també van efectuar una primera detenció i va ser el punt de partida per estirar el fil i localitzar la resta de membres de la banda. Amb el confinament arran del coronavirus, l'operació acaba culminant el 29 de maig passat amb l'entrada simultània en domicilis de Sabadell, Castellà, Badia i els municipis Granadí de Villanueva, Messia, on havia fugit un d'ells abans del decret de l'estat d'alarma. En aquesta ocasió, els Mossos de tenen
quatre homes d'entre 18 i 33 anys i es van recuperar els documents relacionats amb el negoci fallit que havia motivat el segrest, a més d'aparells de telefonia i suports informàtics relacionats amb els fets. Els 5 detinguts en relació als fets ja han ingressat a la presó per ordre del jutge, però els Mossos mantenen l'operació oberta i no descarten més detencions.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Notícies migdia.
Per arribar al punt de les dues, el 6% dels catalans han generat anticossos de la Covid-19 segons la segona onada de l'estudi de seroprevalença.
En concret, presenten anticossos un 6,1% de la població catalana, mentre que el conjunt de l'Estat ho fa un 5,2. Si ens fixem a les regions, Barcelona és la demarcació amb un percentatge més alt d'anticossos generats, un 7,4%, mentre que a Tarragona només hi ha un 1,6, a Lleida un 3,3 i a Girona un 3,1. En l'estudi hi han participat 63.564 persones i confirma els resultats de la primera ronda amb lleuger increment. La directora del Centre Nacional d'Epidemiologia, Marina Pollán, ha explicat que un terç dels infectats són asimptomàtics.
Es decir, aquellos que consideramos totalmente asintomáticos, el porcentaje de personas que tienen anticuerpos IgG frente a SARS-CoV-2 es de 2,8%. Y con este porcentaje hemos podido estimar qué proporción de personas infectadas no presentan síntomas. Extrapolando los datos de nuestro estudio, que es absolutamente poblacional, volvemos a confirmar algo que ya vimos en la primera ronda, y es que más o menos un tercio de las personas que tienen una infección por SARS-CoV-2 no tienen síntomas.
També s'ha detectat que un 0,8% dels casos que havien donat negatiu en les primeres proves han donat positiu en anticossos en aquesta segona ronda.
Les funeràries catalanes han reportat 8 noves morts per Covid-19, dues menys que en l'últim balanç del Departament de Salut.
Això deixa la xifra global de víctimes en 12.341. A banda, s'han detectat 239 casos positius testats, 11 més que l'últim balanç, i ja en són 67.700. D'entre les víctimes, 6.700 persones han mort en hospital, 4.050 ho han fet en una residència i 780 al domicili. Fins ara hi ha hagut 4.076 persones ingressades greus i actualment són 127, 11 menys que fa 24 hores.
Miquel Iceta considera que el Ministeri de Sanitat necessita més musculatura malgrat que les competències sanitàries siguin autonòmiques.
El primer secretari del PSC assenyala que la crisi del coronavirus ha fet evident que el Ministeri espanyol necessita més força de cara al futur perquè estava pensat de forma residual, ha dit. Són declaracions a TV3.
Però és veritat, el Ministeri de Sanitat probablement estava pensat de forma molt residual i ara hem vist doncs, que en determinades circumstàncies necessita més musculatura i més força. I probablement això és una de les altres lliçons d'aquesta pandèmia de la que hem d'aprendre.
Iceta ha descartat que això suposi retallar les competències autonòmiques.
I un últim apunt, Renfe controlarà l'aforament de les principals estacions amb 200 càmeres.
A través d'un algoritme es comptaran les persones, les maletes i les bosses que porten els passatgers i es mostrarà en temps real l'aforament de cada estació. En cas d'aglomeracions, el sistema donarà avís als centres de control i s'aplicaran mesures correctores. L'estació Plaça Catalunya Barcelona és una de les que estan en fase de proves d'aquest nou sistema per evitar aglomeracions, respectar les distàncies i millorar el servei.
Menys d'un minut per les dues, marxem.
I marxem recordant-vos que el Ministeri de Sanitat acaba de confirmar que Sabadell passarà a fase 2 de la desescalada el pròxim dilluns, dia 8 de juny, juntament amb tota la regió metropolitana, Lleida i també Barcelona. Ara arriba tota la informació esportiva. Rebeu també una salutació del Toni González a les vies de so. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.